És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 262, el setè de la novena temporada. Construir ara, en ple segle XXI, una estrella de la mort, és a dir, construir una estació espacial de forma en forma d'esfera d'uns 160 quilòmetres de diàmetre i capaç de llotjar i mantenir en vida un milió de persones, és possible, sostenible econòmicament, viable i fins i tot necessari? En parlarem amb l'amic i professor expert en macroeconomia per la UPC, José Cabré, i ho farem també amb l'Eva Vidal i en Fermí Sánchez, que estan implicats en un projecte sobre sostenibilitat en projectes d'enginyeria aquí també a la UPC. En temps de tertúlia, esteu locos. En temps de tertúlia, Netflix arriba a l'estat espanyol, tenim un mes gratis de prova, Apple expulsa 256 aplicacions de l'Apple Store per vulnerar la privacitat dels usuaris.
Molt bé.
I què fem quan triem un Mac nou? Més disc? Més CPU? Més RAM? Cap a on tirem, ara que ja no es poden ampliar, i alguns trucs que us comentarem també al respecte. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, control tècnic, el senyor Lego, Sergi Perucho. Membre col·laborador avui sense micròfon per una estona, el senyor Dani Amo, i en companyia de la seva parella i la seva petita a l'estudi.
Sí, aquí tota la família tenim, estem tots.
Atenció, un aplaudiment perquè ha sonat la flauta. Avui tenim aquí el senyor Carlos Caño.
Senyor presentàstic, ho tenim.
Codirecció i postproducció, Marc Sala i Martí.
Avui és... Avui molt content, molt content.
Després quan fem la foto de grup entendreu per què això...
La setmana passada ningú estava content,
No, estava fatal. Producció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui de forma especial als amics, als oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Capital a l'Empordà. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos, com sempre, a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer. Plaer? Ui, ja no puc ni parlar. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tu pas, estic molt content.
Uala!
Estic molt content, molt content, molt content.
Avui
és un dia per estar content, però demà serà un dia per estar contentíssim. Perquè demà és el 21 d'octubre de 2015.
I quina data és aquesta?
El dia que arriba Marty McFly, o sigui, arriba el DeLorean i estem aquí tots amb els aeropatinets, amb les jaquetes que s'assequen soles, les pizzas que s'hidraten...
Una cosa, els aeropatinets aquests dies, a Facebook, a Twitter, n'hem vist moltes fotografies i vídeos, són certs o no, aquests aeropatinets? Són certs? Diu el Carles Caño... Sí, després ho comentem, si en cas a la tertúlia.
Ho comentem després, però sí, l'aeropatinet no ha arribat, però en canvi tenim coses com els drons, o, bueno, de fet, tota la conya d'internet no apareix, i sí que hi ha el tema aquell dels braços biònics i les extensions, que sí que comencen a funcionar. O sigui...
I una ara s'ha inventat una cosa, que la poses damunt de la pell de les mans, per exemple, per la gent que no té sensibilitat, i és capaç de transmetre ordres a la part visual del cervell, de tal forma que tu pots veure amb les mans. Això en el sexe serà superinteressant.
Ja estic prou content.
Contacta amb nosaltres d'aquesta forma. Contacta amb nosaltres d'aquesta forma. Ara.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Ens hem tornat bojos i anem a construir l'Estrella de la Mort, i ho farem, explicarem com, amb un amic que ja ve cada any, cada temporada, com a mínim un cop al programa, José Cabré, professor de macroeconomia de la UPC. José, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Sempre que vens tu, els teus episodis són dels més descarregats, no sé per què.
Sí, sí, amb records.
I avui, mentre no arribi en Fermí Sánchez, ens acompanya, i estem molt contents perquè sempre tenim manca de presència femenina, l'Eva Vidal.
Hola, bona tarda.
L'Eva està involucrada, igual que en Fermí, en un projecte sobre sostenibilitat i projectes d'enginyeria, sí. Aquí sí. També a la UPC.
De fet, l'Eva està en tot tipus de projectes de cooperació,
de sostenibilitat, de compromís social i qualsevol cosa.
Que de fet, el Marc també, eh?
Sí, jo també sóc.
Bueno, va, doncs obrim taula.
I quan ve el Marc, és molt divertit.
Ens ho passem molt bé. I més ens, ens arriba el Fermín.
Sí.
Doncs, ens arriba el Fermín, li buscarem una cadira.
Fermín i Eva aniran compartint taula, eh? I aniran explicant coses.
De fet, el que lidera el grup és en Fermín Sánchez, que és professor de la Facultat d'Informàtica, és vicedegà vitalici d'innovació docent. O és d'innovació, Fermín?
Sí, només innovació.
Només innovació en general, no? Innovació en general, i deu ser una càrrec vitalíssim, però jo em sembla que des que treballo a la FIP en Fermín és el vicedegà d'innovació.
Bueno, Marc, anem a fer una mica d'introducció pels nostres oients, perquè això té... A veure, aquesta història, tot i que pugui ser divertida i atraient, té un motiu, té un per què.
Sí, bueno, doncs d'entrada...
Un moment, tenim una trucada. Ah, sí, parla. Sí,
bueno, ara que estem aquí, d'entrada, doncs, estem treballant, doncs, en temes de sostenibilitat i d'introduir la idea, potser una mica és fluixet, de sostenibilitat, introduir en els estudis d'informàtica i altres enginyeries. Mm-hmm. I en José un dia ens va venir a parlar, que de fet ho vam fer a Mossega la Poma, i vam parlar de la matriu del bé comú, com un instrument per avaluar empreses o economies, i llavors vam pensar, doncs, que potser els projectes d'enginyeria es podien avaluar d'una manera semblant, oi, José?
Algo semblant, sí. És a dir, nosaltres ens vam inspirar amb el Felber per intentar gestionar i adreçar als nostres estudiants, no?, a una metodologia per poder avaluar la sostenibilitat que ells havien de fer en els seus projectes de carrera. En aquell moment ja serien treballs.
Ells fan projectes d'enginyeria de qualsevol tipus, sí. I la sostenibilitat és un factor més, una part més que s'avalua.
El problema és que no tenen una guia clara de com ho han de fer, no? I fins ara les coses feien una mica, doncs, a tontunes. Nosaltres, aquest grup de professors, que estem interessats de sempre, ja fa un temps estem treballant en rotllos de sostenibilitat, ens hem dedicat a intentar pensar com ajudar els nostres estudiants a considerar la sostenibilitat en els seus projectes, no? I de què va sortir l'Estrella de la Mort?
Aquest projecte que feu, que és un exemple teòric, el que us permet, suposo, que és crear eines, crear bases avaluables, crear mètriques, crear quadres, panells, coses que els usuaris poden incorporar en els seus projectes per després ser mesurats, ser analitzats i ser avaluats.
Bueno, l'aproximació que nosaltres fèiem era no crear una metodologia concreta, uh-huh. Perquè pensàvem que aleshores era donar un patró, o sigui, teníem dues possibilitats, possiblement, no? Donar-los un patró concret, heu de fer aquestes coses d'aquesta manera, i vam decidir que no. Ara tampoc ho tenim clar, perquè com que hem donat moltes reflexions a aquest tema, ara ja no sabem si hagués estat millor fer-ho altre, no? Però la idea era llançar preguntes possibles i que els nostres estudiants reflexionin sobre aquest tema, no? Però sense donar patrons concrets. Aquesta era la nostra idea. No?
No sé si et sembla, Marc, després tornem una mica a les conclusions i a la part concreta, però expliqueu una mica més de detall per què heu escollit l'Estrella de la Mort i què és aquesta feina que esteu fent. Jo m'he llegit els primers articles que havies penjat tu al teu blog, per cert, als oients, que sapigueu que les notes del programa estaran enllaçats. Molt interessant les mètriques que es fan servir per de la SER i tot això que heu estat parlant, perquè al final no és possible. Per què l'Estrella de la Mort, Fermí?
Bueno, en realidad lo que sucede es que cuesta convencer a los estudiantes y a los ingenieros en general de que la sostenibilidad es algo fundamental en su negocio, en un proyecto. Y pensamos que la forma de atraerlos, de hacer visible que la sostenibilidad era importante, podía ser a través de un proyecto sorprendente, ¿no? Y La Estrella de la Muerte es un proyecto sorprendente. Es un proyecto que no se ha hecho jamás, un proyecto de una escala semejante.
Tan brutal, sí, sí.
Y que, por otra parte, es atractivo, es llamativo, porque la mayoría de la gente la conoce, con lo que no tienes que explicarle qué es La Estrella de la Muerte. Y es atractivo en cuanto a que a todo el mundo siente curiosidad. Uh-huh. Por la gente, cuando lee el título del artículo, ¿es sostenible La Estrella de la Muerte? Solo con ese título. Y dice, ostras, ¿esto de qué va?
Sí, sí, a mí me va a enganchar y vas a continuar leyendo el artículo, si no, no me voy a
quedar. Y más este año que Disney nos está haciendo publicidad, ¿no?, de nuestro artículo.
Sí, la veritat és que està ben trobat aquest any.
I quan vam començar a parlar d'això, doncs hi havia, perquè hi havia, el que va quedar molt clar, tots ens vam entusiasmar, va ser l'exemple d'Estrella de la Mort. Però llavors hi havia la idea de dir, anem a parlar de la sostenibilitat de l'Estrella de la Mort, però pensat a Coruscant, a hacer mucho tiempo en una galàxia muy lejana, és a dir, en l'univers de Star Wars. Mm-hmm. I alguns vam dir, no, aneu a fer-la ara. I aquest va ser al final el projecte que ens va engrescar.
Aquesta setmana vull lligar això amb aquesta setmana el programa, un podcast que nosaltres seguim molt i que hem tingut els seus membres aquí a Mossega la Poma, a l'agenda a les portes de Troia, han parlat de la cursa espacial. Ells ho han fet des de la vessant històrica, és un podcast d'història, ho fan molt bé, i m'ha cridat molt l'atenció els 10 darrers anys de la cursa. Ningú, o sigui, no existien les tecnologies que haguessin, que o sigui, havien embrions, havien coses, però no es podia portar l'home a la Lluna. Era impossible. I en 10 anys van patar tot el patable per poder-ho fer. I aquí hi ha una cosa que vosaltres ho parleu força en el blog, que és la disruptiva entre el pensament lineal i el pensament exponencial. No? Podeu explicar una mica de què va aquest tema?
Bueno, doncs, bàsicament és una dels quan estan discutint això de dir, però és possible o no és possible fer-ho ara, perquè teníem les dues línies d'investigació, anem a parlar de Star Wars o anem a parlar de fer-ho ara, i llavors en Fermín va posar sobre la taula doncs un estudi que va que fins i tot va citar la Casa Blanca quan els hi van demanar que es construís l'Estrella del Mort, i va dir, no és possible perquè costaria tant, i algú doncs va agafar i va dir, escolta, doncs imaginem doncs que és així de gran i que la fem com si construíssim un submarí i només el ferro, posar-lo a la espai, doncs costaria tot això, o sigui, surt una quantitat de diners que sembla com el dels grans de blat en els escacs de que explicava la setmana passada. I llavors doncs, jo vaig començar a treballar buscant la idea aquesta de les tecnologies exponencials, és a dir, a veure, això es pot fer, i fins i tot com si penséssim si hi hagués un business plan, és a dir, tenim en compte que les tecnologies s'acceleraran. L'argument més fàcil és el del genoma. Al principi dels anys 90 es van dir, tindrem el genoma humà seqüenciat el 2050, i el 98 ja estava seqüenciat, perquè les tecnologies que s'utilitzaven es van anar doblant cada any, i en quatre doblades ho van fer a l'acte.
Deixeu-me fer, ara em poso una mica així peliculero, però una petita crítica a l'exemple que heu escollit. L'Estrella de la Mort no deixa de ser una màquina de guerra. I això té, a mi em entra una mica un conflicte ètic, tot i que és de ciència ficció.
No, és que just això és el que vam buscar.
Vale, perfecte.
És a dir, nosaltres buscàvem la paradoxa de parlar de la sostenibilitat d'una història que el seu objectiu era carregar-se planetes.
Sí,
no?
Sí,
llavors,
sí.
Clar, la conclusió és, bueno, això pot ser molt sostenible, però realment és una bestialitat el que volem fer, no? Mm-hmm. Però aleshores volíem jugar amb aquesta contradicció i aquest atractiu que tu deies, no? Quan he llegit el títol, ostres, no? Vale? I a l'arribar, fixa que nosaltres a l'estudi acabem dient que és sostenible. Vale? Des d'un punt de vista mediambiental, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista econòmic, tot això és sostenible, però clar, l'objectiu és una bogeria.
Hi ha un tema que és molt interessant, perquè ara ho expliquem així, no tenim temps d'entrar en detall, però s'analitza la quantitat de acer que seria necessari. Com és inviable, perquè no hi ha prou acer a la Terra, es busquen altres materials. Això lliga amb el programa que varen fer de la mineria d'asteroides.
Exacte.
Que podíem a través... Bueno, i el pas previ de la Lluna, l'Estrella de la Mort, i que maco, Carles...
Com? De l'amor, l'Estrella de l'amor.
Tu tens aquella setmana del cicle.
Sí, sí. Ja veig. És que encara doncs... sempre porta acudits més dolents que els meus.
Sí, sí.
De fet, quan estàvem investigant buscant aquest tipus de coses, va ser quan vaig trobar lo de la mineria d'asteroides, per aquest tema. Llavors, amb el que deia abans en José, les preguntes que es poden trobar en la matriu aquesta, fins i tot la part econòmica i la part social, segons el tipus de retòrica que tu agafis, es pot justificar pràcticament tot. I nosaltres fins i tot vam fer l'exercici de justificar la construcció de la mort i bàsicament acabes creant com una ètica absolutament feixista de dir, anem a posar tot, eliminarem les guerres perquè tota la gent estarà, diguéssim, controlada per l'estrella de la mort i a més es muntarem com una economia de guerra perquè tothom haurà de treballar, hi haurà demanda per una quantitat de productes i econòmicament serà fantàstic, però utilitzant, o sigui, és a dir, podem utilitzar qualsevol tipus de model, però si al final no ho connectem amb una part, diguéssim, d'ètica i moral personal, podem justificar qualsevol cosa, el paper ho aguanta tot.
Hi ha un altre tema, és la il·lusió col·lectiva. Quan en el programa de Les Portes de Troia es parla de la cursa espacial, a darrere hi ha molta tecnologia militar, no ens equivoquem, però ells van ser capaços, els governs americans van ser capaços de vendre-ho de tal manera que es va provocar una il·lusió col·lectiva universal, i això va ser la força que va poder-ho portar a terme. Això que sentiu de fons és un nen petit, bueno, una nena petita. Doncs això va portar a terme això, i això va fer que 500 milions de persones de l'època, any 69, veiessin el dia 20 de juliol, crec que va ser quan va arribar l'home a la Terra, ho veiessin gairebé en directe. Una pausa per escoltar com les emissores poden contactar amb nosaltres i seguim aprofundint en aquest tema de sostenibilitat.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Amb José Cabré, Fermí Sánchez i Eva Vidal a l'estudi parlant si els humans hem de construir una estació espacial estil Estrella de la Mort al segle XXI. M'avanço, Fermí, les conclusions és que no només és possible, no només és sostenible, sinó que és necessari. Per què és necessari?
Bueno, en realitat, volviendo un poco hacia atrás, nosotros planteamos la controversia de que demostramos que se puede construir la estrella de la muerte de forma sostenible, y el planteamiento en realidad es, en las conclusiones, si es sostenible en sí algo que cuya misión es destruir planetas, ¿no? Y esa es la dualidad del planteamiento. Entonces, en el momento actual tenemos un montón de problemas en la humanidad, un problema social, lo estamos viviendo con la inmigración y con los refugiados, tenemos un problema medioambiental gravísimo, tenemos una huella ecológica en la que estamos consumiendo más de una vez y media la tierra, con lo que estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones, y luego tenemos un problema aquí en España muy grande de paro, pero en el resto del mundo tampoco es pequeño. Y construir algo como la Estrella de la Muerte conseguiría atraer a toda la humanidad en esa ilusión que tú comentabas de la carrera espacial de los años 60 y generar muchísimos puestos de trabajo. Pero lo más importante es que las tecnologías que serían necesarias para construir la Estrella de la Muerte nos permitirían dar marcha atrás en todos los cambios planetarios a nivel ecológico y también en la sexta gran extinción, que es algo que se está produciendo. O sea, la cantidad de especies que se extinguen actualmente no se había producido en toda la historia de la Tierra y es debido a nuestra actividad. Construir algo como la Estrella de la Muerte nos obligaría a desarrollar tecnología que permitiría parar todo eso. Por eso consideramos que es necessari un projecte com ese.
Gairebé ho estàs dient per salvar-nos nosaltres mateixos, per poder revertir el problema greu que tenim nosaltres, social, ecològic, etc.
Otro argumento és la paradoxa de Fermi, que havíem parlat en el programa, que clar, que evidentment és dir, només tenim una Terra i si aconseguim ficar un milió d'humans en òrbita, si la Terra li passa alguna cosa, almenys la humanitat tenim un backup.
L'espècie sobreviu, no?
Sí, efectivamente. Necesitamos la Estrella de la Muerte para garantizar la supervivencia de la estrella, de la especie humana, porque además una de las formas de garantizar esa supervivencia es convertirnos en una especie interplanetaria, y para hacer eso necesitamos algo como la Estrella de la Muerte.
Nosaltres posàvem 100 milions de persones,
no un milió. Jo ho he llegit en algun, pues disculpeu,
sé que la tripulació de l'Estrella de la Muerte és d'un milió.
Ah, per si això jo posava,
però és en la pel·lícula, però en els càlculs que hemos hecho,
no.
Con el tipo de diseño que nosotros hemos hecho, la superficie habitable es equivalente a la superficie de Argelia, que es prácticamente 5 veces la superficie de España. En esa superficie puedes meter tranquil·lament 200 milions de persones.
El que passa és que s'ha d'analitzar les xifres vostres i clar, en cap moment veia què costaria pujar 100.000 o un milió de persones a l'Estrella de la Muerte, que déu-n'hi-do, perquè no es puja matèria inerte, que té un cost, que és el cost calculat que explicaves tu, Marc, que ha anat reduint-se molt en el temps, i per això a les empreses com SpaceX i altres...
Sí, SpaceX té calculat el cost de pujar un humà un humà en $500,000. O sigui, el seu objectiu és enviar una persona a Mart.
Ah, a Mart.
No en òrbita, sinó enviar el cost objectiu de SpaceX d'aquí 20 anys és poder enviar una persona a Mart per $500,000.
Sense que torni,
Ja en parlarem de si torna o no. Però també tenir en compte, sobretot, que el tema de la mineria d'asteroides i utilitzar materials en la Lluna i altre tipus de coses, és no necessites pujar tot el material en òrbita. I després, fins i tot, hi ha altres històries com el tema de l'ascensor espacial, que és construir un ascensor en òrbita geoestacionària, i llavors doncs no necessites fer servir coets per pujar, tot i que la gent de SpaceX diu que és
inviable.
Diu que no és viable i a més és
perquè hi ha un tema de friccions,
el problema que tens és que com que l'ascensor surt d'òrbita ha de poder maniobrar per evitar pedrots, si ve algun meteorit ha de poder moure's per evitar, perquè no està protegit. O sigui, dins de l'atmosfera clar, estem protegits doncs, perquè hi ha la ionosfera i totes les capes que eviten que cremen aquests trastos, però jo què sé, el 15 d'agost, on si és el 13 d'agost que hi ha aquella pluja de meteorits a l'ascensor espacial patiria moltíssim.
Sí, perquè una cosa petita com un cigró no és res, però si t'atravessa...
Ja.
Sí, però nuevamente aquí estamos cometiendo el error de pensar en la tecnología lineal.
Sí,
si tenemos que subir 200 millones de personas a órbita, no vamos a subirlo con la tecnología que tenemos ahora. Tendremos que desarrollar tecnología específica y entonces ya estamos hablando de temas.
Star Trek nos marca el camino, así que
os
recordeu del
Troll. Jo després de llegir, després d'escriure l'article, aquest estiu va sortir una entrevista que li van fer a Elon Musk amb un treball de recerca molt interessant en un blog que es diu Wait But Why, que és el quart article sobre Elon Musk i les seves empreses, perquè en té moltes i fa moltes coses, i en aquest article, que és llarguíssim, explica els plans que té SpaceX per enviar precisament un milió de persones a Mart i fer-ho en 20 anys. I el tio té les tecnologies marcades i a més a més que ho està fotent, o sigui, el seu business plan funciona. És a dir, que potser 100 milions de persones amb les tecnologies, diguéssim, de coets costa molt perquè és lineal, però un milió ho veu fàcil, aquest home.
En el vostre projecte, en aquest projecte per construir l'Estrella de la Mort, detalleu, no sé si eren 18 o 22, ara 20 o 22, no recordo, tecnologies que s'han d'obligatòriament impulsar per aconseguir aquest objectiu.
Sí, correcte.
No? I totes elles, algunes ja tenen un camp recorregut, però altres realment tenen molt camp a recórrer i per poder-se, perquè sigui una realitat, per realment poder portar el projecte en general endavant.
Sí, de hecho, estas tecnologías no son tecnologías que, digamos, nosotros que hay que desarrollarlas. Es la lista de tecnologías que la NASA ha dicho que hay que evolucionar para conseguir poner un hombre en Marte. Y todas ellas coinciden con el tipo de tecnología que nosotros consideramos que es necesario para construir algo como la Estrella de la Muerte. O sea que, en cierto modo, ya hemos empezado a construirla.
Correcte. Algun tema més relacionat al respecte? O aprofitant que tenim el José Cabré, vols afegir, com sempre fem?
Deixa'm dir una cosa sobre tot això, que una vegada, que quan estàvem discutint tot això, el Marc ens va il·luminar, no?, amb tota aquesta història del coneixement exponencial, no? I ens va dir una cosa que era molt interessant. Quan el govern nord-americà va decidir posar l'home a la Lluna, va agafar gent jove, perquè ell ens explicava, si agafaven científics resabiados, el que en sabia que era impossible. Es van agafar gent que l'edat mitjana era de 30 anys, crec, no? Gent jove que no sabien el que era impossible, no? I com que no sabien el que era impossible, van fer possible el que era impossible. I aleshores, la idea nostra és que si tu centres, no? Si aconsegueixes la il·lusió, el no sé què, i els esforços de tota la humanitat, no?, en crear l'Estrella de la Mort, els efectes de coneixement exponencial seran al·lucinants, els efectes multiplicadors que hi haurà seran increïbles.
I per esborrar, diguéssim, les lògiques resistències que trobarem amb gent més gran, tu dius que col·locar gent jove per liderar aquest tipus de projectes, no? Per tirar-los endavant.
No, jo et deia això com un exemple de... Clar, o sigui que amb el coneixement actual diem, ostres, això és una bogeria, però és que hem de poder passar, no? Sí. Això és una bogeria, perquè realment si ens centrem, si posem tots els nostres esforços en un tema molt concret, no? que és aquest, uh-huh. és que revoluciona tot, no?
Uh-huh. És que hem de pensar a on estan treballant les ments més brillants. Els anys, al principis de segle, els anys zero, les ments més brillants s'anaven totes a Wall Street a desenvolupar algoritmes per fotre de broker superràpid i cagar-la. I així estem, no?
Marc, i ara també.
I ara també, no, i ara també se n'hi van. I després en tenim una pila que estan fotent, jo què sé, software per xarxes socials, aplicacions mòbils i tot aquest tipus de coses. Hi ha una colla que estan dient, no, el que s'han de fer són grans projectes que engresquin, i a veure, el cas de posar el ser humà a la Lluna va ser un projecte, però n'hi ha d'altres. No crec que l'Estrella de la Mort tingui que ser el d'allò. Jo crec més que és més interessant el tema de la colonització de Mart. Jo estic amb això. Tot i que hi ha gent que diu que no, que hi ha dos línies d'avançament. Hi ha que diuen que s'ha de colonitzar Mart i hi ha que diuen que s'han de muntar hàbitats especials, hàbitats especials que puguin sortir, però bàsicament és una cosa que avança la tecnologia i les possibilitats i de resoldre el problema que tenim. De resoldre el problema que tenim. No sé on vaig llegir l'altre dia que hi havia algú que deia que resoldre el problema del calentament global i la contaminació és un 1% del producte interior brut mundial. Vaig sentir aquest càlcul. No sé d'on...
Esto es muy importante porque al final lo que cuenta es que las empresas se mueven por beneficios económicos, y la cuestión es que si desarrollan tecnologías que les permitan reducir sus costes y maximizar sus beneficios, van a invertir todo lo que necesiten y más, que es lo que pasa con Internet. O sea, si en los años 90, cuando apareció el primer navegador, alguien hubiera dicho que hoy, en 2015, estaríamos como estamos, que toda la gente lleva su teléfono móvil súper inteligente y capaz de conectarse
y comprando con él.
Esto que tú lo hubieras dicho hace 8 años.
Esto no lo hubiera dicho nadie en los años 90. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ha desarrollado? Porque podíamos exponencialmente y porque da dinero. Si no diera dinero no se habría desarrollado. Todas estas tecnologías de las que hablamos pueden dar mucho dinero porque pueden reducir mucho los costes y al final habrá mucha más gente que entre en el circuito que consuma y las empresas ganarán mucho más. Por lo tanto, a las empresas les interesa entrar en este círculo.
Molt bé, estem al final del tema de l'entrevista, bueno, de l'entrevista, conversa en aquest cas del tema, i jo no vull deixar passar que tenim aquí el José Cabré, perquè sempre que ve ens porta un tema... No tindrem molt de temps per desenvolupar-lo, José, però sempre tu estàs treballant en moltes coses i quan ens arribes aquí sempre ens diu i no deixeu de tenir en compte això, o heu de pensar en aquí, o heu de fer tal cosa, no? Ara t'agafo una mica fora de joc,
sí,
ja ho
totalment.
Sé.
És una emboscada.
És una emboscada, sí, amb buix. Sí. Hi ha algun tema que ens vulguis comentar de com estem, de l'estat actual, de cap a on caminem, què ens pot passar a curt termini? Ja sé que no dic en panoracle, ho dic en aquells punts que sempre ens dones de reflexió.
Ostres,
i de pensament.
Just ara és moment d'incertesa absoluta, no?
Més que l'any passat, quan vas estar aquí, ho veus pitjor ara que l'any passat?
Ho veig més incert.
Més incert.
Sí.
Per què?
A la nostra casa.
Estem parlant d'aquí, sí, de casa nostra. Per què ho veus més incert?
Home, però aquest rotllo que està passant a les eleccions, Catalunya, que si hi ha independència, si no hi ha independència, que si els madrilenys... Si...
O no veus més sincer el govern d'Espanya, potser? No. Perquè ara hi ha les eleccions espanyoles d'aquí.
Ja hi ha un altre merder que hi haurà, segurament, no?
No. Tiempos interesantes, és una maledicció.
Doncs. Sí, són tiempos interesantes, però molt incerts, no?
I a nivell europeu, no estem davant...
Terrible,
no? Estem, i mundial, no estem davant d'una crisi de... dels tipus d'interès, no tornaran a pujar i ens morirem els pocs que hem pogut sobreviure pagant les hipoteques?
Sí. Els tipus d'interès han de pujar.
I bastant? Molt? O de manera que ens suïcidarem tots?
Aquí t'estem pillant. La bola de vida,
és evident que pujaran. És evident que pujaran. No?
Perquè baixar no poden.
No,
baixar
perquè estarà zero.
No poden, potser.
No. Ara no era el moment, no? Però als Estats Units han de pujar els tipus d'interès, no? No és el moment, però pujaran, sí, això és evident.
I de retruc ens afectarà a nosaltres?
Ens afectarà a tots, sí.
Bueno, doncs, molt bé, mentre teníem la felicitat pensant en l'estrella de l'amor i la possibilitat, tenim un futur a curt termini una mica més incert.
Jo us volia proposar en el canal de vídeo de Mossega el Poma de YouTube, i posem el link, en José ara fa uns 3 mesos va fer una presentació a la universitat, a l'UPC, que vam gravar en vídeo, sobre el llibre El Capital de Thomas Piketty. És una explicació fantàstica, ens ho vam passar molt bé escoltant-lo, i està tot capturat en vídeo, o sigui que els que estigueu interessats doncs, en el tema aquest doncs, del llibre d'en Piketty, de l'estudi que fa sobre el repartiment de la riquesa, i explicat per en José, doncs ho tenim en vídeo. I
és més, és divertit perquè, quan és això? Dilluns vinent faig una xerrada davant d'Associació d'Assessors Fiscals de Catalunya, no? Que el 90% d'ells no sabien quin assos era el Thomas Piketty, que és un tio que els afecta més directament, no? És una passada, no?
I en canvi no el coneixien.
No, i ara volen que els expliqui, no?
Sí, aprofites la feina que vas fer...
Per tornar-ho a fer. Eva Vidal, Fermí Sánchez i José Cabré, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, explicar-nos que no només és sostenible l'estrella de l'amor, construir-la, sinó que és...
Estrella de l'amor.
Sí, de l'amor, com deia el Carles, sinó que és inevitable.
Potser millor fer una estrella de l'amor.
De l'amor, sí,
mira, si ho explico, ho han estat escrivint abans allà, és l'estrella de l'amor. Doncs és, no només és possible i sostenible, sinó que és necessari i gairebé inevitable.
I ja hemos empezado.
Ja hemos empezado. Perfecte, molt bon missatge. Doncs gràcies a vosaltres. D'aquí una estona a la tertúlia. Abans, avui, un racó Mossegui News molt especial amb un munt de temes damunt de la taula.
Tira, para, aquí, va, vale, bé, molt bé.
Benvinguts a aquesta secció on ens comuniquem amb els oients i agraïm missatges, comentaris i opinions. En primer lloc, vull agrair a l'usuari Tommy147 de Twitter que ens hagi recomanat com a podcast imprescindible a casa nostra, conjuntament amb els amics del podcast d'història que ja hem mencionat abans a les portes de Troia. També volem donar les gràcies a la Joana Navarro, al Marcel Huguet, al Xavi Ramiro, al Toral Roas, al MC Torres, al Cristian Samuel, al Jordi Uroz i molts altres que ens heu fet like o deixat comentaris a la nostra pàgina a Facebook. En especial agraïm la participació d'en Pere Ferrando, que ha publicat el nostre mur de Mossega la Poma. Recordem que el mur de Mossega la Poma és obert, el mur de Facebook, i qualsevol que vulgueu escriure o compartir qualsevol cosa ho podeu fer. També volem saludar els amics que ens seguiu a Twitter, en especial a l'Àlex Corretger i en Fernando Pérez. Aquest ens diu: bon dia, el tren escoltant l'últim programa de Mossega la Poma, a mi m'agrada més el punt de vista d'en Ciberado, en Javi Moreno, de la setmana passada, perquè sóc dels que pensa com ell que cal tocar tots els pals. Això està relacionat amb el programa anterior. Molt bé. I finalment donem les gràcies a l'oient Pep Botifarra. Es diu així? No sé
Pep
qui
Botifarra.
És. En Pep Botifarra ens ha deixat una valoració i un comentari al nostre podcast a iTunes. Diu que és un plaer escoltar-vos setmanalment amb tertúlies molt interessants i informals. Per tant, si ens deixeu valoracions i, molt important, comentaris a iTunes, ens ajudeu a difondre Mossega la Poma i a que el programa arribi a més oients.
En Dani i jo coneixem un bateria que es diu en Pep Titola.
En Pep Titola.
Pues mira, sí, seria...
Titola. I el seu germà en Joan Titola.
En Joan Titola.
I pues mira, faríem parella amb en Pep Botifarra.
Que em sembla que es van quedar al bar piano.
Sí, en Joan.
En Joan té el bar piano de Badalona.
Vale, i per acabar, i no menys important, si voleu ajudar a mantenir el programa, una forma fàcil de fer-ho és fent les vostres compres a Amazon.es, accedint-hi per mitjà de l'enllaç d'afiliats de Mossega la Poma a Amazon. A vosaltres no us costarà més i a nosaltres, en canvi, rebrem una petita aportació, un petit percentatge de la vostra compra que ens ajudarà a pagar les despeses del programa. L'enllaç d'afiliats d'Amazon...
No. Pagar el Tesla!
El Tesla, sí. L'enllaç d'afiliats d'Amazon de Mossega la Poma el trobareu a la web de Mossega la Poma, a la pàgina principal, al banner lateral. Si accediu per un mòbil el trobareu al final de la pàgina i també el podeu trobar relacionat dins les notes de cada programa, ja sigui a la versió web o a les notes que acompanyen l'episodi si l'escolteu per mitjà de qualsevol aplicació per iOS, Android, Windows Phone, etc. A tots i a totes, moltes gràcies per la vostra ajuda i recolzament. Anem a la tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Ei, què temps que feia que no estava en Carles Canyo, en Dani Amo,
en Marc Salai Martí,
que és un tio molt ocupat.
Sí, home.
Sí, sí. Ui, que tens els nens d'excursió i has pogut escapar.
Sí, exacte, exacte.
Bueno. Apple, vaig a saco, que tenim molts temes damunt de la taula.
A sac pack.
Apple expulsa 256 aplicacions. En total, aquestes han tingut 1 milió de descàrregues de l'App Store per violar la privacitat de l'usuari.
De puta mare.
Aquestes aplicacions estaven llegien dades de...
Logaven massa informació.
Exacte. Tiraven dades com l'Apple ID, el correu, per exemple, o apps instal·lades que tenim als nostres terminals, tipus de dispositiu, dispositius connectats i tot això sense autorització. Tiraven d'una cosa que es deia l'SDK de Youmi. Youmi és una mena de portal de publicitat xinès.
I a sobre xinès.
A sobre xinès. Aquesta vulnerabilitat l'ha destapat source.dna.com. Us enllaçarem a l'article que ja expliquen com ho han descobert, què han descobert, i ells diuen diverses coses. Una d'elles que m'ha quedat una mica, se m'ha quedat com la tita encongida, que han dit que sí.
Ara ens has muntat una imatge mental.
Ho hem vist, jo soc molt visual. Sí,
ara de cop i volta tots estem
i los huevos
no continuïs, tu m'has trasllat a croga.
M'he acojonat perquè deia que aquesta vulnerabilitat sobre l'accés via SDKs privats o APIs privades, millor dit, a les dades personals, possiblement això s'hagi reproduït en més casos i que aquest seria un de molts altres possibles.
Mira, a mi el que em semblen aquí és que tenim ara el tema del Adblock Gate, l'Adblockalypse. La gent portem en els últims anys que cada vegada s'ha anat desenvolupant més la tecnologia d'agafar informació sobre la penya i de creuar informació, i la gent comença a estar una miqueta escamada. La gent ja comença a ser conscient. O sigui, ara fa un parell d'anys parlaves amb la gent, no, però la gent comença a ser conscient, la gent comença a veure els mateixos anuncis per tot arreu i et comences a sentir perseguit pels anuncis que t'ensenya, i dius, saben molta informació sobre mi, i la gent comença a voler protegir aquesta informació. La gent li comença a dir a la gent del Carrefour que es fotin els cupons per al barret i aquest tipus de coses.
I les xarxes de fidelització.
Exacte, la gent comença a voler pagar.
I s'instal·la de bloc, i el no passes les cookies, i el...
De tot la gent comença a fer aquest tipus de coses. Per què? Perquè ens hem passat. I llavors Apple, en aquest cas, una manera que té molt fàcil de diferenciar-se d'Android, és dir... nosaltres començarem a tallar aquest tipus de coses.
Però que a l'usuari final això no li arriba la notificació.
No.
S'ha d'entrar per tercers que hi ha aquesta...
Ha hagut una denúncia i Apple el que ha fet ha sigut reaccionar.
Potser ho posaria però... que Apple agafi...
Jo crec que hi ha una miqueta de postureo, no? També, de part d'Apple, de dir, ara nosaltres ens convertirem en la companyia de la privacitat, ja que els de Google estan a la banda de l'open source, digue'ls als de Google que no agafin informació de tot el que està passant.
Recordem que l'iPhone...
Per al·lusiones.
No, això que la privacitat que està garantida, i excepte la NSA, doncs no passarà ningú.
Exacte, només la NSA pot mirar el nostre interès.
Això que deies, Marc, és interessant, però he escoltat en un podcast un tio que deia que Apple s'ho està fent ben i bé per... acaba de tancar el cercle, no? Amb aquesta barrera que està admetent de poder posar tant als navegadors dels Macs com als d'iOS sobre la publicitat, és una càrrega de profunditat contra Google, perquè Google viu de la publicitat, no? I si Google no pot vendre publicitat perquè els navegadors no donen informació, perquè el Safari està capat...
Bueno, Google, el seu principal font d'ingressos és el Google AdSense, és una innovació econòmica que dissenya la gent de Google l'any 2002. I el problema que té Google és que estan a l'any 2015 i encara no tenen una font d'ingressos tan potent com aquests anuncis. Llavors dius, hi ha un punt, evidentment, mentre Google depèn absolutament dels anuncis aquests, és vulnerable perquè només té un sol producte. Però no crec que sigui un tema, jo crec que és més de dir, la gent comença a demanar això, i si gent, sobretot, que és més savi, que comença a saber aquest tipus de coses, volen dir, jo vull desconnectar-me i no vull que m'estiguin observant de forma tan evident, doncs
és el que diem sempre, no? Que allò de que quan algú és gratis tu ets el producte, és a dir, al final llavors hauràs de pagar.
Exacte.
No?
Has de pagar, però és que Apple vol els que paguen.
O pagaràs amb serveis d'intel·ligència artificial.
Home, de fet,
a mi m'agrada que un nou m'avisi que tinc un sopar d'aquí 10 minuts i que surti ja, per exemple.
I no oblidem que hi ha uns que no surten a la foto, però són les operadores, o sigui, les operadores ho saben tot perquè tenen el trànsit. L'única manera és que fem servir una VPN i que llavors, com que el nostre trànsit està encriptat, no saben el que està passant, però com estiguis treballant amb el teu operador de forma directa, amb el mòbil o pel fixo, la teva operadora ho sap tot.
Sobretot quan no canviem les DNS i li fem passar les DNS per l'operadora, que això és una cosa que...
Bueno, però els DNS no, però si ja tenen els paquets, per què necessiten els DNS?
Sí,
si tenen tots els paquets...
Els paquets poden anar xifrats.
Sí, però... si tu envies un paquet SSL, hi ha una part que està xifrada, però d'aquí l'envia i cap on l'estàs enviant, això va en obert.
A més, per llei, han de mantenir les dades durant uns quants anys.
És com els sobres i les postals. Quan tu estàs, per exemple, el del mail és com una postal. Tu envies un mail, és una postal, on hi ha qui l'envia, cap a qui l'envia, i el contingut es pot veure. Quan tu estàs xifrant...
I la foto.
Clar,
la foto.
Si reps el remitent, és sex shop, no sé què...
Exacte. Si tu estàs, enviant amb tràfic xifrat, per exemple, amb SSL, el que hi ha és que van sobres. El contingut està xifrat, però el sobre hi és, i Telefònica o Bomistar o Garrafone o un d'aquests està mirant-s'ho.
No, perdona, és Vodafone.
És Vodafone, sí. És Vodafone. En canvi, si fas una VPN, almenys la teva operadora només veu que tu estàs enviant coses cap a una xarxa privada virtual i no saben cap on estan.
Si hi ha algun oient que no ens seguia i encara està aquí, que vagi a una criptofesteta, bueno, criptoparty, criptoparty.cat, que les organitzen cada cert temps i expliquen aquestes coses i fan tallers.
Va venir en Jordi Delgado a explicar lo dels criptoparties ara fa una temporada.
Més coses. Netflix ja disponible a l'estat espanyol avui, però capat, com ja hem explicat diverses vegades.
És més barat.
No, és més barat.
Mira, depèn a partir de 7,99, però calidad estándar un dispositivo. Después tenemos...
¿Calidad estándar qué es?
¿Tú qué SD, es? SD, tío.
Vale, ese, però allò és SD, que són 720p...
No, això és HD. HD són 720, Full HD 1080. I aquesta gent oferirà 540. Ultra HD o 4K. Cágate l'orito.
Shit yourself, little parrot.
Yes, man.
A descàrrega directa.
Llavors són 199, 999 i 1199 quan coges l'Ultra HD con hasta 5 dispositivos ahí chupando ancho de banda.
Carlos Caños.
Dígame, Melón.
Et vaig fer un spam.
Melón.
M'ha agradat molt l'entrada que has publicat en el teu blog de Chromecasteando.
Quina? En Carles porta 2 setmanes que està fotent lo de...
No, 3.
Lo de Blocktober i està publicant una entrada cada dia.
No, una entrada cada dia a cada blog.
Una a cada dia, una cada dia.
Vaig alternant.
Però és que sobre les fot de pa i mig, eh? Sí.
Bueno, aquesta està molt bé, no sé les altres, algunes sí que les he
dit.
Que es diu, lo que todo, així fa aquestes ulleres, pobret, diu, lo que todo buen Chromecaster debe saber sobre la llegada de Netflix a Espanya. No? Aquest és l'article.
Sí,
estava molt bé, expliques bàsicament en essència això que jo he dit i algun altre truc i més. I en principi...
Tu dius que tindrà carències, i és veritat que tindrà carències, però bueno, quan recuperin els drets de sèries com House of Cards i Orange is the New Black, pues, que estan ara mateix a Movistar Plus, les ficaran al catàleg. Big Bang Theory també. Però bueno, i qui diu que faran sèries també d'aquí i les produiran
es
també d'aquí?
Es poden veure en original?
Bueno, a lo millor també.
El Internado.
Es pot veure en versió original?
Versió doblada al castellà, quan hi sigui, que no sabem si serà latino o no. Ah, i després... Latino. Però ja es pot comprovar.
Quan tu Netflix pots escollir, no?
I després en versió original.
Si ho veiem en versió original i en versió Oso Yogi, no?
Sí.
Después de los helados nos comeremos los helados.
¿Qué haces con esa cesta?
Sí, bubu.
Vale, bubu. Ara mateix Netflix als Estats Units no a totes les pel·lícules, sí, totes les sèries i pel·lícules als Estats Units totes tenen el subtítol en anglès per la gent que té dificultats auditives i per tant estan totes
o que no s'entera una merda.
Però cuidado, que els subtítols per problemes de sordesa són diferents.
Sí,
surten aplausos, surten sonrises,
sí, allò melodramatic heavy metal music sounds.
Després moltes de les sèries noves i pel·lícules actuals també estan doblades al castellà i darrerament també tens el so en castellà, tot i així és so guajiro, vale? És guai,
ai mamita,
eh? Vale, doncs això, Netflix capítulo cerrado i a veure què tal els hi va. La veritat és, a mi el que m'agrada més és la trencada de model i la patada als Wimbles a Movistar.
Els Wimbledons.
Els Wimbledons de Movistar i Canal Plus.
Per cert, que farem un petit experiment, que és que el nostre estimat tècnic Sergi Perucho provarà Netflix, que es pot provar un mes gratis.
A Chromecast.
Jo li deixaré un Chromecast perquè lo pruebe, lo digo aquí perquè me lo devuelva.
Públicament.
I ell té 1 megabit per segon i Netflix recomana en calidad SD 3 megabits per segon, així que suerte, Sergi, a veure què te passa.
que no sigui, que et sigui lleu, Mr. Lego. Doncs, a veure, últim tema, perquè anem super tard de temps i sí que el volia tractar i vull escoltar la vostra opinió. Tenim un problema. Els que tenim Macs tenim un problema, i aquí a la taula tots teniu Macs. I és que ara darrerament ja no es pot modificar ni la RAM,
ve tot soldat.
Ve tot soldat.
Són uns
abans...
hijos de su madre.
Tenen la idea que de cop ha de ser més prim.
Expliquem-ho als oients. Fa uns anys, el que no podies canviar era la CPU, però el disc dur i la RAM la podies modificar
i
ampliar-la
i la letona i...
Ara no. En qualsevol dels models, ja siguin iMacs, MacBook Air, MacBooks nous, MacBooks Pros. No? Per tant, en el moment de compra has de triar. Perquè, o, bueno, has de triar o tens uns papes que tenen molts diners o t'ha tocat la loteria la primitiva que va tocar, em sembla que a Poblenou aquest any, l'última... Sí. 110 milions d'euros, sí, sí. Aleshores pots comprar el que vulguis. Però si no, has d'escollir. I de fet, aquests dies he tingut diversos amics que ens han renovat els iMacs i tal, i tots m'enviaven WhatsApps, què faig, què faig? Trio per més, clar, i
RAM, hay que
ofrecer RAM. Sí, RAM és la RAM és, diguéssim, el comodí, ¿vale? Però depèn una mica del que utilitzis, perquè si tu fas servir molt la CPU, has d'equilibrar RAM i CPU.
Va a veure.
I si treballes molt en vídeo, igual necessites un disc ràpid.
A veure, tot depèn del que estiguis fotent. Si, a veure, al final és els usuaris que estiguin fotent Photoshop amb imatges monstruoses, que estiguin fotent edició de vídeo, és a dir, que la gent que està fotent treballar la CPU, vamos, que si ho fa servir amb un Mac s'escalfa, el que necessita és molt de tot.
Olé.
No n'hi ha prou, o sigui, tota la RAM que li vulguis fotre, tota la CPU, tota la GPU, perquè també hi ha la GPU, tota la gràfica que li vulguis fotre i tot el disco que li vulguis fotre i el més ràpid possible.
I passa pel banc a demanar un crèdit.
I passa, bueno, estàs fotent vídeo, o sigui, si a tu algú diu, "És que jo vull editar vídeo en 4K", pues fot-li canya. Ja. Fot-li canya, compra't una paperera d'aquelles rodones que venen
per usuaris normals, la consigna de més RAM, la més RAM possible, jo crec que és correcta. A la CPU, avui en dia, per fer el que fem habitualment, no cal. Com a molt, si edites una mica d'àudio o fas una mica de vídeo, una miqueta més.
Mira, jo aquest estiu, jo cada any faig un vídeo...
Perdona, acabo de seguir...
Que t'acabo d'explicar això. Jo cada any faig un vídeo on agafo tots els vídeos que he gravat amb l'iPhone i amb les Reflex i amb tot això dels meus nens.
Fas un potatge.
I per l'aniversari del nen doncs faig un muntatge, faig un fotomuntatge, agafo una cançoneta que li agradi al nen i faig un fotomuntatge, amb el qual tinc que tindre quantitat de vídeo, quantitat de talls i edició a lo bèstia en Final Cut. I amb el meu MacBook Pro, doncs, que només tinc mitja tera, 500 gigas, no hi havia prou, perquè amb el vídeo descomprimit comença a créixer i tal. Vaig comprar-me un disc dur de Samsung,
extern.
USB 3, SSD extern USB 3, val uns 200 euros.
I sembla un micro.
Sí, sembla un micro, sembla d'aquells micros petits. Ei, vaig estar fotent Final Cut sense problemes des del disc dur extern SSD 3. És a dir, que sí, que ara com ara, tant la connexió Lightning, o digue el Thunderbolt aquest dels collons, o a l'USB 3, o el mateix USB-C, donen tanta velocitat de transferència que disc dur pots treballar amb un extern.
Vale.
Llavors, dir, al final que tu necessites, si tu tens un disc dur de 128 intern partint del sistema operatiu, el Dropbox i quatre coses més, i si has de fotre un projecte de vídeo, hòstia, vol dir que estàs en plan camió.
Sí, però jo estava parlant d'usuaris normals. Això enllaça...
Tens la flexibilitat...
Sí, amb les ampliacions externes, via USB, pots créixer a nivell de disc. Però aquests dies han publicat en la comunitat Mosegui de Google Plus una solució que es diu, a veure si ho recupero.
Ja l'he comprada, el Ninja SD.
És que no t'hi pots estar.
Ninja Stealth Drive for MacBooks.
Sí. Que no serveixen per tots els MacBooks i quan l'encarregues has de dir que és per aquest tipus
no, clar,
de
perquè,
MacBook.
A veure, bàsicament el que foten aquests tios és, si tu fots tots els MacBooks, que per exemple el MacBook Air 11 pulsades no té lector.
Expliquem-ho bé, és una coseta que va dintre del lector de targetes SD.
Exacte.
Que queda maqueau.
Queda preciós.
Preciós, queda Apple.
Claro, si està en un Mac,
queda Johnny Ive. Queda super genial, però que no té, que en el fons és un adaptador de microSDs.
Exacte, és
un adaptador
de microSDs.
Has de comprar la microSD,
Però és que clar, si tu li fots una SD, sempre queda sortint un trosset,
sí,
i com ho portis a dintre de la bossa i es fot un cop mal fotut,
no?
Ho parteixes per
és
la meitat de la SD. Queda molt lleig. Llavors aquesta és una bona.
Sale la SD?
Per això has de comprar el
perdona.
Per això has de comprar el que va amb el teu Mac. Clar. Has de comprar el que va amb el teu Mac perquè quedi tot preciós i tal. I doncs jo l'he encarregat. Sí. I quan el tingui ja compraré alguna targeta ràpida, us diré què tal.
Us posarem l'enllaç, val $25 i aquest mes o aquests dies...
Portat no, a casa, eh?
Portat sense, a casa, sense... sense ve dels Estats Units sense...
Enviament internacional, no, ve de Xina. Oh, de sí, Xina. Diuen que, clar...
Ah, perdó.
Però si tu compres i diuen que és dels Estats Units, diuen envio internacional, el que passa és que ho envien de Xina, això.
Ah, vale.
Directament.
Doncs, that's right, aquí s'acaba la tertúlia. No sé si teniu algun tema més que volguéssiu comentar, tertulians, però ha de ser rapidíssim. Ah, vale, ja ho he dit. Doncs aquesta tertúlia esbojarrada sempre t'arriba gràcies als amics de Càpside.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
És que abans estava sense el senyor que parlant i quedava bé.
Sí, sí, sí. No, a més, m'agrada quan fas aquest tros, el modules una mica, m'agrada, Carles. I no ho fem, des que tu no estàs, no ho fem. Propostes mosseguis. Aneu pensant...
Que jo en tinc una pues que és... El... De fet, ja en vam parlar quan va vindre Miquel Barceló, però d'ençà d'això que estàvem parlant avui de l'estrella de l'amor i tot això, és el llibre Seven Eves de Neal Stephenson. És un llibre molt xulo, és un llibre molt xulo, és aquests així grossos, i és el que se'n diu una novel·la de ciència-ficció hard, és a dir, on pràcticament tot el que ell està dient ho justifica amb ciència de coneixement actual i tecnologies que estiguin a tiro nostre. Potser la part final del llibre ja se li va una mica a l'olla, però està tot molt, molt ben investigat i fins i tot dona idees que jo no havia vist encara de possibilitats de formes de sortir, de treure humans en òrbita. Hi ha unes propostes molt interessants que...
Un tiratina gigante.
Com? Més o menys.
El Angry Birds.
Més o menys un Angry Birds gigante és amb coses que es poden veure el joc d'Angry Birds. Realment molt interessant. Qualsevol llibre de Neal Stephenson està bé, però tots els que els dos últims llibres no els hi van agradar massa, torna una miqueta al tipus de llibre que feia quan feia Cryptonomicon i tot això.
Carles, Dani, teniu alguna cosa en el tinter?
Bueno, això que la gent provi Netflix, es pot provar gratis un mes, des d'avui mismo, des de ja, LLY, i que ho provin.
Dani, no, tu no. Pues deixeu-me aleshores que vagi llegint algunes que ens heu fet arribar als oients. Tenim dues d'en Pere Ferrando. La primera és que ens parla de 20 aplicacions gratuïtes per Mac OS 10. Aquestes 20...
Farcellet!
Gratuïtes, free. No són farcellets.
No és un farcellet.
No, són 20 aplicacions són gratuïtes, són gratuïtes, per això no és farcellet, que estan comentades en el Macworld. Algunes són conegudes perquè treuen Dropbox i coses així, o Google Chrome, ja m'explicaràs. Però algunes altres, estan bé. També en Pere Ferrando ens comenta utilitats, no totes, però la majoria gratuïtes, per millorar l'experiència dels usuaris que utilitzeu Apple Mail en el Capitan. Recordeu que el Capitan ja permet afegir extensions a Safari, extensions al Fotos, extensions al Mail, i alguna d'aquestes extensions són interessants per treure-li més.
No s'ha de fer servir Apple Mail, no s'ha de fer servir Outlook.
Com que no? Outlook no. És la millor aplicació per iOS de mail, de llarg.
Com? Inbox. Inbox. Tu també, Dani. Ja ho has descobert.
Una última proposta.
Vinga,
és que la setmana que ve escolteu el podcast perquè viene mi primo.
Viene tu, això anava a explicar
jo. Primo, el de Sumosol.
El de Sumosol.
Sí, senyor.
Con un amigo, por si se hostian. Que nos vamos, que nos vamos. Bueno, nos vamos si el técnico quiere. Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey, ho! Molt bé, la setmana vinent a Mossega la Poma parlarem de retoc fotogràfic professional.
Però superprofessional, que se caga la iaia. Que jo l'he visto.
Molt bons.
Tenir dos Caño pot ser la bomba, eh?
Sí, sí. Dani Caño, el germà d'en Carles Caño i el
primo,
seu...
Primo.
Ah, el primo, perdona, d'en Dani Caño i el seu soci a la desgràcia, en Xavi Carreras, ens visitaran aquí a Mossega la Poma i parlarem d'això, de retoc fotogràfic professional. No, de veritat, ho fan molt bé. Ens justificaran per què fem servir el... per què cal fer servir el Photoshop. Sempre.
Cada dia una mica de Photoshop per si les mosques.
Per si les mosques. Gràcies
jo sempre em dutxo amb Photoshop.
Jo també. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma i a facebook.com/mossegalapoma.
Que ja mossego, no riu.